Les violències cap a la infància i l'adolescència són sovint un fenomen invisibilitzat. I quan aquests abusos passen dins l'àmbit familiar o de proximitat del menor, la sensació de silenci i de secretisme imposat per l'abusador fins i tot augmenten. A l'altra cara de la moneda hi ha les xifres. Xifres que són esfereïdores. Un de cada 5 infants pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys. D'aquests, un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no ho dirà fins que sigui adult. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, avui ens acompanya la Vicky Bernadet, impulsora de la fundació que porta el seu nom, la Fundació Vicky Bernadet, que fa més de 20 anys que treballa per ajudar les víctimes d'abús sexual infantil a trencar el silenci i els acompanya en aquest procés. La Vicky Bernadet també va rebre l'any passat la Creu Sant Jordi precisament per la seva lluita contra l'abús sexual a menors. Vicky, molt bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Ara ho dèiem, segons xifres de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, un de cada 5 menors pateix abusos sexuals abans dels 17 anys. Fa molta por, fa molta feredat pensar-hi, perquè això vol dir que si fem l'exercici d'imaginar-nos una aula d'una escola on hi ha 25 alumnes, 5, possiblement amb petit abús sexual infantil.
Sí, sí, perquè a més és una estadística oficial, no és una estadística feta per entitats diverses, sinó que i no varia excessivament de l'estudi que es va fer ja l'any 94. A l'any 94 ja sortia un 20% de la població, un de cada 5. Per tant, vol dir que tenim una societat que ha fet passos importants a l'hora d'assumir que és un problema social, que el tenim, que existeix, que passa, però també tenim una societat resistent a creure-s'ho a nivell personal. És a dir, això són coses que passen, però que a mi no passaran. Llavors, això és aquesta barrera que hem de trencar, les persones que ens dediquem a això, a intentar canviar la mirada de les persones i de les famílies, perquè si no aconseguim això, difícilment avançarem. Perquè d'aquestes dades que has dit tu, només un 15% és un desconegut. Llavors, el 85% són persones conegudes i família, i per tant vol dir que la majoria passen en aquests àmbits on hi ha una negació i una falsa seguretat, que a mi no em passarà. Aleshores, és molt, molt lògic que si tu no tens previst ni tens com a possibilitat una situació d'aquestes a la teva família, doncs si la criatura ho passa, per moltes senyals que et doni, tu no connectes.
No estàs preparat per veure aquestes llums d'alerta.
No, és que hi ha moltes criatures que ho demanen d'una manera diversa, és a dir, llenguatge de paraules, però també hi ha llenguatge corporal, emocional, creatiu. Clar, si tu no estàs connectat amb això, doncs tu li dones una explicació que tu creguis, no? A lo millor és perquè s'ha enfadat a l'escola, a lo millor és perquè, clar, no, ha d'estar a la mateixa llista de totes les preocupacions que tenim com a pares i mares, no?
Ara ho deies, s'estima que el 80% de les agressions sexuals es produeixen en l'entorn de confiança dels nens i les nenes i que el 65%, com ens dius, és dins la família. Això entenc que fa més difícil aquesta detecció, no? Perquè com a societat entenc que se'ns fa molt difícil pensar que un pare, que un tiet, una tieta, que un avi, que sí, algú del nostre entorn de màxima confiança pugui ser, deixa'm dir-ho així, aquest monstre que pugui abusar d'una criatura.
Sí, sí, clar, això ho fa més difícil, però a la vegada també hauria de fer la posició contrària, no? Quan vaig a les escoles a fer taller per pares i mares, a les AFAs, no? Sempre els hi dic que les estadístiques et tiren per terra la teva situació de seguretat. És a dir, quan tu veus una estadística així, que un de cada 5 i d'aquests, el 80-85%, doncs et pot tocar tu, el que has de fer és preparar-te, el que has de fer és informar-te, el que has de fer i la por paralitza, la informació dona poder. És a dir, que és totalment diferent a com s'ho prenen les famílies, no? Que és una desgràcia, una xacra social que no hauria de passar, d'acord. Però hi és, exactament. Però hi és, i no només això, sinó que la gent ha de saber que quan una criatura li està passant això i ningú detecta i ningú sap i ha d'anar creixent fins a l'edat adulta, com tu molt bé has dit, el 90% no ho parla fins que és adult, les estadístiques de, polivictimització que hi ha, el que demostren és que aquesta criatura, en la seva evolució cap a la maduresa, anirà patint diversos episodis acumulatius de violència, perquè li van passant moltes coses, perquè no té la línia de del perill, no la té clara, perquè estàs d'una manera en una situació de vulnerabilitat, perquè no acabes de conèixer ben bé com funciona ni la vida, ni la sexualitat, ni la part emocional, no? I per tant, doncs, bueno, vas caient en molts paranys. Quan ets adult i ho expliques, jo crec que és molt més dur per uns pares que d'adult t'expliquin que ha passat això de nen i que tu no l'has pogut ajudar, no has estat al seu costat, no ho has vist, no ha tingut el teu suport, i per tant ja està, ja no hi ha res a fer. En canvi, dit d'una altra manera, que a les criatures els hi poden passar moltes coses, vull dir, que els pares no podem evitar que els hi passin coses, doncs més val que ens preocupem de la prevenció del que calgui, però el que és prioritari és que estiguem preparats i formats per, si els hi passa alguna cosa, fer tot el possible per ajudar la criatura. Perquè l'estadística contrària a la que acabo de dir és que quan hi ha una detecció precoç, quan hi ha una detecció molt aviat, les possibilitats de que aquestes criatures tinguin aquests episodis fins a l'edat adulta són nuls. Perquè de 0 a 7 anys és molt fàcil treballar tot el tema emocional, males experiències, no? Aquesta mala experiència que tu pots ajudar una criatura que li acaba de passar es converteix en trauma quan en tens 40. I per tant és molt més difícil de solucionar-ho. És aquests missatges que han d'arribar a la gent, però que ens està costant molt. És una barrera brutal.
La informació és poder, ho has dit tu. La prevenció és molt important, ens ho acabes de dir ara també, en aquestes etapes primerenques. Per tant, ens hem de preparar per acompanyar i ajudar aquests infants, que són un de cada cinc, que són el 20% dels nostres infants, que pateixen aquests abusos, a saber-los detectar, a saber-los comunicar i nosaltres estar atents a les senyals d'alerta. Des de la Fundació Vicky feu moltes tasques de sensibilització i feu formacions a centres educatius, a les AFES. Fes-nos un decàleg de què hem d'estar alerta, què hem de vigilar per estar atents, per fer aquesta prevenció.
Bueno, jo diria que la primera, i amb lletres vermelles, cursives i subratllades i tot el que tu vulguis, és primer pensar que tinc la possibilitat de que em passi. Perquè si no, tot el que et digui
acceptar-ho.
Sí, sí, acceptar que et pot passar, que el mateix que li passa en una família doncs, que no t'haguessis imaginat mai, i que sempre passa això, eh? És que com em podia imaginar jo que faria això aquesta persona? Bueno, doncs aquesta és una frase de sorpresa. Per què? Doncs perquè entenem, i encara hi ha molta part de la societat, que entén que són coses d'una part de la població, d'una part de nivell econòmic social. I no és veritat. És a dir, és igual una persona del barri de la Mina que una persona de Sarrià, perquè n'hi ha molts en la part alta, en la part alta de l'escalafó econòmic, diguem, no? Aleshores, la primera és aquesta, perquè si no, tota la resta no serveixen per res. O sigui, primer de tot, has de fer un examen i dir un examen a tu mateix, no? De que m'estic preocupant de coses pels meus fills que estan molt per sota del 20%. I, en canvi, això, que és un 20%, el tinc apartat. Doncs no. Posem-ho al mateix lloc, a la mateixa llista, i per tant anirem a un taller de veure com es combat el ciberatac o com les xarxes. Bueno, doncs també el d'abús sexual. En canvi, quan fas un taller que vols parlar de l'abús sexual o de l'agressió sexual, venen menys gent.
Perquè és dolorós.
Sí, per dos motius, me n'he adonat almenys per les respostes dels mateixos pares, no? Per una part, és perquè no aniré jo ara dues hores a sentir parlar d'això perquè no em puc sentir ni parlar. Mira, jo només de pensar-ho se'm posa la pell de gallina. Jo tinc una filla petita i no hi puc ni pensar. Ostres, quina contradicció més important, no? I per l'altra és aquest fet, aquesta seguretat de que com que a mi no em toca, doncs prefereixo més anar amb un altre, no? Com pot ser, doncs, coses, drogues, que tu penses que... Tu tens molta por que el teu fill caigui amb drogues, però és que l'abús sexual no tractat pot caure la droga.
I tant.
Que sense l'abús no seria. O sigui, les possibles conseqüències d'un abús sexual són des de les addiccions, somatitzar malalties... maltractaments per part dels altres, és a dir que està ple de contradiccions i aleshores ens costa molt que arribi el missatge de dir, a veure, deixeu de pensar que és una cosa tan greu, tan greu, tan greu, i posa-t'hi, perquè aquesta gravetat t'allunya totalment de la protecció dels fills.
Dota't d'eines.
Exacte.
No? Dota't d'eines, que és la millor prevenció.
Exacte.
Els infants, a part de respectar els seus drets, que a vegades no ho fem prou, perquè són persones, encara que siguin més petites, que tenen els mateixos drets que els adults, què els hi podem dir perquè sàpiguen detectar o ens sàpiguen explicar si en alguna ocasió hi ha alguna cosa que sigui sospitosa de ser un abús sexual? Perquè ells ens ho han de poder comunicar, no? amb confiança, però a vegades no deu ser fàcil.
Bueno, jo aquí crec que la prevenció millor sobre això és quan ho comences a fer a partir dels 3 anys. Si tu a partir dels 3 anys ensenyes al teu fill o filla a que hi ha dos llenguatges, que hi ha un llenguatge, diguem, quotidià, un llenguatge on expliques com t'ha anat al col·le, on expliques doncs, que et ve de gust per menjar, no? Però no estan acostumats a que tinguem un llenguatge emocional. O sigui, no saben detectar les emocions... I, per tant, no saben emocions, diguéssim, satisfactòries, les no satisfactòries o les que no els agraden. Llavors no estan acostumats i és quan es tanquen en banda, que et trobes molt joves i sobretot nois, no?, que els hi costa tant parlar de les emocions. Doncs jo sempre dic, si des de molt petit tu ja t'acostumes a assenyalar-li el punt, per exemple, de l'estómac, no?
De
dir, les emocions són aquí dintre, normalment. Per tant, això sempre et dirà si et sents bé o malament. I si aquí dins et sents malament, sempre tens raó tu.
No, validar no té raó, les emocions.
No té raó la persona que t'ho fa sentir, sigui qui sigui. Sigui el teu pare, sigui el que sigui.
Això és important també, sigui qui sigui.
Sigui qui sigui. Sigui qui sigui, quan a dins de l'estómac et sents incòmode, no respectat, et fa mal, et sents atrapat, no pots parlar... Tens raó tu, sempre. I, per tant, ho has d'explicar amb algú perquè t'ajudi a solventar-ho. I després, des de petits, doncs, començar a detectar les emocions i posar-hi nom. El mateix que amb el llenguatge. Com es diu això? Pues això es diu macarrons, o això es diu taula. O, no? Doncs amb les emocions, què? Doncs que t'expliqui com es sent i tu li poses la paraula. Que de moment no se'n recordarà, bueno, doncs ho anirem fent, no?
Practicant.
I l'aprenentatge fa que t'acostumis a que aquell llenguatge emocional sigui normal i aleshores això ho encadenes directament amb un enllaç de confiança amb el teu pare o amb la teva mare, amb el fet de que tu pots parlar d'aquest estómac, de com et sents, perquè ho has fet sempre. I aleshores...
No et requereix un esforç extra o fer una cosa que no estàs acostumat.
Exactament, no? Vull dir que el fet de no comunicar a aquests nens o nenes les coses que els hi passen a aquest nivell tant de bullying com d'agressió sexual, una bona part és que no saben com explicar-t'ho i no saben com dir-t'ho. I després, l'important és això, sempre tens raó tu amb això. Sempre tens raó tu, per tant, jo mai et diré que no tens raó. En tot cas, en parlarem, en tot cas ho matitzarem, en tot cas igual pot ser un malentès o el que sigui, però la raó de dir no m'agrada això i ho dic, sempre la tindràs aquí amb el que sentis a dins.
D'altres converses que hem tingut en altres ocasions, Vicky, també me'n recordo que parles dels secrets, no? D'explicar als infants que aquells secrets que els secrets no són bons, en general, no? Que els podem distingir, però que quan algú ens fa callar una cosa, alerta.
Sí.
Alerta.
Aquí hi ha dues maneres de despreocupar-te una mica d'això dels secrets. I és que tots sabem que és la frase perversa, no?, de l'abús sexual. Això és un secret entre tu i jo.
Aquest abús de poder entre l'adult i l'infant.
Evidentment, no? Això és una cosa que ho fem tu i jo. I llavors hi ha famílies que, des d'una sensibilització amb tota la bona intenció del món, els hi diuen als fills que els secrets són dolents, que no has de mantenir secrets, que quan que els has d'explicar almenys el pare i la mare, no? I això es fa amb tota la bona intenció del món.
Mm-hmm. Però hi ha diferents secrets.
Però tenim un problema, i és que és inevitable que les criatures, des de molt petits, tinguin jocs de secrets. Mm-hmm. És inevitable. O sigui, tu no li pots prohibir a una criatura que en un moment donat amb l'altre, ei, això és un secret, no ho direm. Mm. I, per tant, i a més forma part d'un aprenentatge i una lleialtat ben entesa per una criatura que, doncs, pugui mantenir un secret. No, mm. No, els secrets no són dolents. No són dolents. I, a més, repeteixo, forma part de és inútil.
De la idiosincràsia de la infantesa.
Sí, és que és inútil. Això sempre hi és, no? Per tant, els hi podem, el problema és explicar què és un secret i què no ho és. Uh-huh. Llavors, que sàpiguen la informació i que a més tinguin confiança en tu de què n'hi has parlat també, eh? Perquè sempre parteix d'aquesta base de que els pares han de tenir la iniciativa de parlar de les coses que poden ser difícils per una criatura parlar-ho. Aleshores, és dir, si algú ve i et diu que això és un secret entre tu i jo, i estàs contenta, estàs emocionada, tens papallones a l'estómac i tal, bueno, doncs això és un
secret. És positiu.
Secret, val? És positiu. Però si algú ve i et diu el mateix, però et sents malament, et sents atrapada, no dorms, et sents malament, a dintre l'estómac notes que estàs incomodíssima i que no pots més, doncs això no és un secret. Això és un problema. Uh-huh. I la persona t'ha dit que és un secret, per què? Perquè ha provocat un problema. Tu has de demanar ajuda perquè això no és un secret. O si algú et diu que això és un secret entre tu i jo i no pots dir mai a ningú, això tampoc és un secret.
Perquè no perquè... són finits, no, els secrets?
Exacte. Els secrets tenen un començament i un final. No existeixen els secrets per sempre. Per tant, has d'anar molt en compte amb les paraules, quan t'ho diguin, les paraules mai, en cap cas, en tota la vida, tot el que et diguin, no?, que tingui a veure amb que no té un espai de caducitat, vol dir que no és un secret, vol dir que és una altra cosa i que és un problema. ¿Vale? Aquesta és una. I l'altra, que ho fan molts pares, és canviar el nom de secret per sorpresa. Per intentar dir-li a la criatura que encara que li diguin que és un secret, no deixa de ser una sorpresa. I que el secret és una altra paraula, però que ara ja no, o que millor no fer-la servir, o és una altra tendència que hi ha, d'introduir la paraula sorpresa, que pot ser també una bona solució. Però pots fer les dues, si vols.
Sí. Tot és fer un pedagogia, oi?
Tot és informació.
Tenim reptes com a famílies, reptes com a societat per posar nom a una xacra que existeix i que tenim xifres i que això ens ha d'ajudar a prevenir-la, però després hi ha els reptes de l'administració, sobretot a nivell de justícia, Vicky. Què és el que necessiten les persones que han estat víctimes d'abusos sexuals, sobretot en la infantesa? Perquè ja ho diuen les dades, eh? Molts no ho diran, o molts ho diran quan siguin grans. Hi ha un problema que és la prescripció d'aquest delicte. Quins canvis calen?
La prescripció d'aquest delicte és injust i trenca un dret a tenir les mateixes oportunitats de les persones. És a dir, això és un dret. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Doncs bé, trenca aquestes dues coses. Primer, que és injust per la víctima, però també per vosaltres. Perquè si un agressor confès està al carrer, bueno, el que posa en perill són els teus fills. Vull dir, saps? Un ja ho ha passat. Aleshores, el fet de la prescripció és una lluita constant perquè hi ha resistències per part de tota la judicatura, no? Per una sèrie de coses, ells posen una sèrie d'exemples, però que aquests exemples, a l'hora de la veritat, si tu li poses el component humà i el perjudici, doncs te n'adones que estan molt tancats, no? No s'obren a una realitat. I sobretot això, que ningú té les mateixes oportunitats. La persona que ha prescrit no pot reclamar una restitució, encara que sigui del que sigui, perquè ja no pot, no? Llavors trobes que hi ha agressors que sabem que són, que ho han dit, que són culpables, el tema prescrit, cap al carrer i ja està, i volten per aquí, eh? I això no és just. Després la desigualtat vol dir que hi ha persones que no prescrit i per tant podran tenir tot aquest procés de reparació, tot aquest procés, i una altra que es trobarà totalment no és lògic. Per altra banda, està més que demostrat amb estudis als Estats Units que el tema de l'abús sexual és un tema que es pot arribar a oblidar d'una manera rotunda i que, per tant, els tempos no són el mateix d'una altra cosa. I la persona que de cop i volta, a través d'alguna cosa sensorial, li ve al cap un tema d'abús sexual amb 30 anys o amb 40, només ho pot fer llavors. Vull dir, no és una qüestió que diguis és que aquesta persona espera perquè... No, és que la persona que ha patit això ho diu quan pot.
És aquesta responsabilitat que a vegades es posa a la víctima, no? De per què no ho ha dit abans.
Exacte.
O per què no ho has explicat.
Clar.
No, canviem el focus.
Clar. Si ho haguessis dit abans, no hauria prescrit.
Tornem a revictimitzar una persona que ha sigut víctima d'abús.
És terrible. Això quan t'ho diuen és increïble. Després et diuen que no pot ser, que no es pot fer. A nivell jurídic hi ha d'haver la presumpció d'innocència, no sé què, però a veure, si ho han fet tants països, tant a Europa com a Sud-amèrica, com a algun estat d'Estats Units, per què no es pot fer aquí? O sigui, quina diferència, en quina galàxia està Espanya per no trobar una solució com han trobat, doncs, a Anglaterra, a Bèlgica, a Dinamarca? És a dir, no hi ha cap raó. L'única raó que hi ha és que no ens hi volem posar.
Quina seria la petició, Vicky, que faríeu des de la Fundació, que tantes persones heu ajudat a l'administració? Quin seria el
prec? De fet, l'administració té un problema, i és que hi ha uns activistes que tenen piles que no els deixarem en pau entre tots. Aleshores, el Miguel Hurtado i una sèrie de gens, l'escriptor, que ara no em surt el nom...
Alejandro Palomas?
Ah, exacte. L'Alejandro Palomas, mare meva, perdona, Alejandro. No han parat. Hem continuat tots plegats, de tal manera que han fet tota una gestió al Parlament de Catalunya, que s'ha aconseguit el fet que hi hagués una resolució del Parlament majoritari, menys el PP i Vox, però la resta, tots els partits, fent aquesta resolució, demanant al Parlament de Madrid que reconsideri a la LOPIBI el fet de la prescripció perquè no prescriguin aquests delictes. Aleshores, això es presentarà a Madrid. Evidentment, nosaltres no tenim les competències a Catalunya per canviar això, però si a Madrid no ens escolten o si a Madrid no reaccionen, sempre ens queda aquesta majoria del Parlament de Catalunya passar-ho al dret civil i fer que amb dret civil no prescrigui, que això sí que tenim les competències. Per tant, aleshores podrem restituir d'una altra manera, però almenys a nivell emocional i a nivell d'atenció sempre serà millor. A veure si ho aconseguim.
Molta feina per fer i per endavant. Esperem des d'aquí haver posat el nostre granet de sorra, sobretot en aquesta prevenció, en posar les xifres, que encara que siguin doloroses, estan sobre la taula i estan al nostre entorn. Cobrim tots una mica els ulls, ens pots passar a tots. No hi ha fórmules màgiques per escapar-se d'aquesta xacra. Vicky, moltes gràcies per acompanyar-nos. Són dies intensos per la Fundació i endavant amb tota la feina que feu acompanyant totes aquestes persones en la detecció, en la denúncia, quan les persones es veuen en cor i ho poden fer, i en aquest acompanyament que segur que és llarg i no ha de ser fàcil de fer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat.